Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Ja són 16 els porcs anglès morts infectats amb la pesta porcina africana. Avui el Ministeri d'Agricultura ha confirmat 3 nous casos, tots dins l'àrea del focus. Jordi Fortià.
El govern català relaxarà les restriccions al radi d'entre els 6 i els 20 quilòmetres a partir de dilluns. Al radi del focus continuaran les restriccions.
Lleida Televisió, Noelia Burgos.
Restricció d'activitats organitzades al medi natural, però una persona podrà anar sola a passejar al medi natural amb bici o caminant. Dels 6 als 20 només, però queden prohibides les activitats organitzades de lleure. Intentem no portar grans aglomeracions de gent a la zona, però sí que relaxarem les restriccions.
Yolanda Díaz reclama una reestructuració profunda del govern després que la UCO hagi entrat a les seus de Correus, Transició Ecològica i Hisenda per la trama vinculada amb Leire Díaz i pels casos d'assetjament denunciats al voltant de Francisco Salazar.
La vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, ha demanat disculpes, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit al president Pedro Sánchez que comparegui al Congrés de Diputats per donar explicacions.
Y pediremos perdón las veces que hagan falta porque dentro de nuestra fila se hayan producido situaciones fuera de la legalidad o haya personas que no hayan estado a la altura de las circunstancias, ya sea en materia de corrupción o ya sea en materia de igualdad.
Pedimos una comparecencia urgente del presidente del gobierno la próxima semana y hacemos un llamamiento a sus socios. No pueden seguir siendo encubridores y cómplices. Parad ya esta sangría de delincuencia.
Les pensions de l'any vinent pujaran un 2,7%.
Una dada que s'ha confirmat aquest divendres quan s'ha publicat l'índex definitiu de l'IPC del mes de novembre, on els preus es van mantenir estables en el 2,6%. Albert Ferrer és el responsable d'Economia de Comissions Obreres.
Portàvem des del mes de juny en què cada mes la inflació s'incrementava una mica i ara, en canvi, veiem com a Catalunya es manté i a Espanya, bueno, disminueix una dècima. Per tant, confiem que es compleixin les previsions dels principals organismes que ens diuen que durant el transcurs dels propers mesos s'hauria d'anar reduint la inflació fins a assolir durant el 2026 els objectius que determinen les autoritats monetàries europees.
En cultura, Germans de Sang torna al Teatre Condal de Barcelona.
És el llegendari musical que narra la història de dos germans bessons separats en néixer, explorant temes d'amor, destí i desigualtat. Alguns dels seus protagonistes són Mariona Castillo, Albert Salazar i Triquell. Daniel Anglès és el director de la nova proposta.
Jo crec que el veurà tot diferent per sentir exactament el mateix. O sigui, la idea és ser molt fidels a l'emoció que l'espectacle crec que ha de transmetre i perquè això passi avui, a l'any 2025, s'ha d'explicar d'una manera diferent. Per tant, veuran que l'entorn, el que passa, la història, la manera d'explicar-la és molt diferent, però que té la mateixa emoció i la mateixa veritat que ha tingut sempre.
I en esports, Toni Castro, el Girona juga a les 9 al camp de la Reial Societat.
Els gironins busquen la victòria per dormir fora del descens. Demà Barça-Osasuna i Getafe-Espanyol. També aquest vespre, la primera federació de futbol a Europa en Tequera. El Barça de bàsquet rep la visita de l'Olympiacos en un dels partits més atractius de l'Eurolliga i també aquest vespre en handbol. El Frekin Balomano-Granollers, de fet, comença ara el partit a la pista del Conca.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ambient humit i amb alguns núvols que hi ha a moltes comarques, però no deixant pluja. Per una banda, núvols enganxats a la costa, al prelitoral, a les comarques de l'Ebre, i per una altra, aquests núvols més baixos que hi havia a les comarques de Ponent, amb boires, que amb el pas de les hores s'han trencat, però a hores d'ara hi tornen. I atenció, perquè aquesta propera nit i matinada, també gran part del dissabte, aquesta boira serà molt extensa i molt densa a les comarques fondes de Lleida, també de la Catalunya central i fins i tot de les valls gironines. Independentment, molts núvols a la costa, que en algun moment deixaran alguna gota, sobretot cap a la Costa Daurada, i en canvi el temps més obert i també amb gelades aquesta propera nit al Pirineu. Aquests núvols del dissabte aguantaran fins ben bé al migdia, després s'aniran trencant, i com dèiem, a l'Alt Pirineu és on tindrem el cel més serè. El diumenge, més núvols i ja durant la tarda, pluges, que arribaran per la costa. Estem pendents a la xarxa?
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Ali. La veritat és que en general no parlem d'una tarda excessivament complicada, però sí que hi ha problemes, i molts, al tram sud de l'autopista AP7. Fa estona, de fet, hi ha hagut un accident en aquesta autopista AP7 a la zona de Subirats, arribant a Sant Sadurní d'Anoia en direcció sud. Ara els vehicles accidentats són al voral de la via, no tallen carril. Però, tot i així, hi ha aturades importants de més de 10 quilòmetres gairebé des de Martorell, passant per Gelida, arribant fins a Sant Sadurní d'Anoia. Aquests 10 quilòmetres amb retencions, amb cua, com et deia, tot plegat al tram sud de l'autopista AP7 en sentit sud, en sentit Tarragona. De la resta de la xarxa viària, poca cosa. Ens quedem amb la B24, que encara va lenta amb aturades, tot i que millora, uns 4 quilòmetres entre Cervelló i Vallirana, en direcció sud. I a l'extrem nord de Barcelona, també, d'entrada a Barcelona, continuen carregades la C58 i la C33 entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
El 25 de desembre,
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ja són 16 els porcs senglars morts infectats amb la pesta porcina africana. Avui el Ministeri d'Agricultura ha confirmat 3 nous casos, tots dins l'àrea investigada.
Mentrestant, el govern català relaxarà les restriccions al radi d'entre els 6 i els 20 quilòmetres a partir de dilluns. Al radi del focus continuaran les restriccions. La relaxació de mesures restrictives afecta a 91 municipis, on a partir de dilluns es permetrà l'entrada de persones soles caminant o en bicicleta.
Ho ha anunciat aquesta tarda el conseller Òscar Ordeig des de Lleida, un Ordeig que ha sortit al pas de les informacions publicades avui pel diari El País, en què s'assegura que l'IRTA Cressa tenia programats 2 assajos amb vacunes de la pesta porcina al voltant de les dates en què es va decretar el brot. Ordeig demana esperar el primer informe del comitè d'experts que es coneixerà la setmana vinent. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
El govern afina el dispositiu contra el brot de pesta porcina africana a Collserola i preveu que a partir de dilluns els accessos al medi natural entre els 6 i els 20 quilòmetres del focus recuperin part de l'activitat habitual. Es mantindran les restriccions a les sortides organitzades, però es permetrà passejar o circular en bicicleta de forma individual. Ho explica el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
Restricció d'activitats organitzades al medi natural, però una persona podrà anar sola a passejar al medi natural amb bici o caminant, dels 6 als 20 només, però queden prohibides les activitats organitzades de lleure. Intentem no portar grans aglomeracions de gent a la zona, però sí que relaxarem les restriccions.
Mentrestant, les 55 granges afectades iniciaran un calendari de sortides cap als escorxadors per garantir el funcionament normal de la cadena porcina.
Mentrestant, avui a Collserola, els agents rurals han començat la captura de senglars al segon radi de protecció de la pesta porcina africana.
Tot plegat després de fer una supervisió del territori afectat en un radi de 6 quilòmetres, segons ha explicat l'inspector en cap del cos d'agents rurals del Departament d'Interior i Seguretat Pública, Antoni Mur.
Ràdio Rubí, Patricia Díaz.
En concret, s'han tancat amb barreres 32 passos de fauna que ja es coneixien i s'han detectat i corregit 22 deficiències de tanques, com ara forats, per exemple. Tot per evitar que els animals surtin d'aquestes i propagar el virus. Fins a dia d'avui s'han fet aquestes prospeccions a 14.000 hectàrees. I tot això s'ha fet en contacte diari amb els gestors de les 3 infraestructures que es troben en aquest radi, és a dir, la C16, la C58 i la P7. Mur també ha destacat que per aconseguir que la pesta porcina no es propagui cal que la ciutadania segueixi les instruccions i que no passi per les zones senyalitzades, com és el cas de Rubí.
La ramaderia continua en peu, nosaltres estem mirant, treballant per mirar d'evitar l'expansió, però aquest requeriment que hem demanat als ciutadans, aquesta col·laboració per evitar la freqüentació de les zones forestals durant aquestes setmanes, és molt important i s'ha de mantenir.
Una altra tasca que s'està fent és la de monitoritzar els senglars. Ho estan duent a terme recorreguts a peu per part de la Unitat Militar d'Emergències i també les agrupacions de defensa forestal.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pendents a aquesta hora de Brussel·les en un dia que pot ser clau per al futur dels pescadors catalans. Espanya intenta bastir un front comú amb Itàlia i França per aconseguir que la Comissió Europea es mogui de la seva proposta de màxims de reduir l'activitat de la flota d'arrossegament dels 27 dies de mitjana actuals a només 9.
Els governs espanyol i català ho heuen desmesurat i com una sentència de mort per al sector. El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, ha avançat a la xarxa que no descarten acudir als tribunals.
Emprendrem accions judicials, segur, i a més, doncs, jo no descarto que en un moment donat, quan comencem a tenir barcos que no puguin sortir, doncs haurem d'anar a treballar. Per què hem de portar el jornal a casa? Perquè els nostres nens i les nostres famílies doncs, hauran de menjar. I qui vingui, qui tingui que venir. Si els meus companys acordem de que un cop hem fet totes les mesures i ho hem portat tot a cap i ni així ens escolten, jo espero que amb el decurs d'avui i demà això es pugui reconduir una mica, perquè és que si no... algú prendrà mal.
Com els dèiem ahir, els pescadors ja adverteixen que si no els garanteixen com a mínim 130 jornades d'activitat anuals, sortiran igualment a treballar quan els convingui per no arruïnar-se.
Des del govern català, el conseller Òscar Ordeig ja ha tornat a advertir que la proposta de la Unió Europea significaria la mort del sector pesquer.
Ens juguem tots els dies les quotes i els dies del 2026 de la pesca del Mediterrani i, per tant, jo crec que ens juguem el ser o no ser dels propers anys. Ja hem perdut el 50% de la flota. Si seguim així o pitjor, perquè la proposta és molt pitjor de la de l'any passat, que ja era molt pitjor de la de fa dos anys, doncs, evidentment, això no anirà bé.
En clau política, el govern descarta la remodelació profunda que avui li ha reclamat la vicepresidenta Yolanda Díaz després que la UCO hagi entrat a les seus de Correus, Transició Ecològica i Hisenda per la trama vinculada amb l'Eire Díaz i pels casos d'assetjament denunciats al voltant de Francisco Salazar.
L'executiu ha demanat perdó avui pels presumptes casos de corrupció i d'assetjament sexual que esquitxen al PSOE i el partit donarà suport jurídic a les víctimes que vulguin denunciar. En una roda de premsa, la secretària d'Organització assegura que no van intentar tapar aquest ni altres casos de masclisme fastigós.
Mont Carvajal.
Cinc mesos després de saltar el cas Salazar, el PSOE ha conclòs en el seu informe antiassetjament que l'exassessor de la Moncloa va cometre una falta molt greu. Ha reconegut errors de comunicació amb les víctimes, però ha negat haver volgut tapar l'escàndol. El partit s'ha ofert assessorar les dones que vulguin portar casos davant la justícia. Des de l'executiu, la vicepresidenta del govern, Maria Jesús Montero, ha demanat disculpes pels presumptes casos de corrupció i d'assetjament sexual que envolten partit i govern.
Y pediremos perdón las veces que hagan falta porque dentro de nuestra fila se hayan producido situaciones fuera de la legalidad o haya personas que no hayan estado a la altura de las circunstancias, ya sea en materia de corrupción o ya sea en materia de igualdad. Y como digo, todos los temas de igualdad ojalá continúen su impulso y continúen su ritmo, porque ha habido muchas mujeres calladas durante mucho tiempo. Le digo más, hay muchas mujeres calladas en otros entornos que no tienen instrumentos para poder denunciar.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit al president Pedro Sánchez que comparegui al Congrés de Diputats per donar explicacions.
Pedimos una comparecencia urgente del presidente del gobierno a la próxima semana. Y hacemos un llamamiento a sus socios. No pueden seguir siendo encubridores y cómplices. Es evidente que llegan tarde, pero es mejor parar ya esta sangría de delincuencia y que los socios sean consecuentes con los votos que representan.
I la vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha dit que no es pot continuar així i ha reclamat canvis profunds dins el govern.
I a tot això, la jutgessa de Catarroja, que investiga la Dana, ha cridat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a declarar com a testimoni. Vol que expliqui les seves converses amb l'expresident de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.
La jutgessa pren aquesta decisió per petició de l'Associació de Víctimes Mortals d'Anna 29 d'octubre, que fa d'acusació particular. La instructora demana a Feijóo que abans de 5 dies presenti voluntàriament el llistat de trucades, els missatges i correus electrònics rebut de Mazón el 29 d'octubre.
Tot plegat mentre aquest divendres s'ha fet pública una nova enquesta del CIS, l'última de l'any, que remarca que el PSOE perd pistonada gairebé 3 punts, però que el PP i Vox estarien estancats.
Segons el CIS de desembre, el PP se situa a 9 punts al PSOE, que guanyaria les eleccions amb el 31% dels vots. Per darrere, Vox i Sumar es mantenen en intenció de vot. Esquerra Republicana puja i Junts baixa lleugerament.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular econòmic, les pensions de l'any vinent pujaran un 2,7% un cop confirmada la dada de l'IPC del novembre, que es manté al 2,6% a Catalunya. En l'alimentació aquest últim any, el que més ha augmentat és el preu dels ous, la carn de vedella i el cafè. Per contra, l'electricitat és el que menys puja. Esther Minguell.
L'índex de preus de consum a Catalunya es manté igual que el mes d'octubre i permet fer la mitjana anual per calcular la revalorització de les pensions, que pugen un 2,7%. Això suposarà uns 572 euros més l'any que ve per una pensió mitjana de jubilació, que superarà els 1.550 euros mensuals. Els sindicats valoren positivament l'estancament dels preus a Catalunya. Albert Ferrer és responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres.
Portàvem des del mes de juny en què cada mes la inflació s'incrementava una mica i ara, en canvi, veiem com a Catalunya es manté i a Espanya, bueno, disminueix una dècima. Per tant, confiem que es compleixin les previsions dels principals organismes que ens diuen que durant el transcurs dels propers mesos s'hauria d'anar reduint la inflació fins a assolir durant el 2026 els objectius que determinen les autoritats monetàries europees.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, puja el preu dels ous, l'oli d'oliva, la carn de vedella i el cafè, la recollida d'escombraries, la joieria i la bijuteria, juntament amb el transport de passatgers, són altres dels productes que més s'enfilen. A escala estatal, l'IPC es troba per sobre que Catalunya i se situa en el 3%, una dècima menys que el mes passat.
Encara parlant de preus, els quatre peatges de les autopistes de la Generalitat s'encariran al voltant d'un 3% el 2026, segons una resolució que recull el Diari Oficial de la Generalitat.
Les tarifes es revisen en funció de l'IPC de l'octubre, que va ser del 3,1%, i s'aplica un coeficient corrector en funció dels trànsits.
I encara que en clau econòmica, avui s'ha inaugurat la planta d'assemblatge de bateries de SEAT i Cupra a Martorell, un acte presidit per Salvador Illa i pel ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que han constatat que l'automobilística encara la recta final del procés d'electrificació i fa un pas clau per la producció en sèrie del Cupra Raval. Martorell Televisió, Manel Gómez.
Es tracta d'unes instal·lacions capaces de produir una bateria cada 45 segons i gràcies a aquesta inversió, que és de 300 milions d'euros, part dels 3.000 milions destinats al complex de Martorell, que són un total dels 10.000 que el grup ha invertit a la península. El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha dit que aquest projecte és per mirar endavant com un projecte de futur, però sense perdre la mirada d'on venim.
Porque hoy se sientan las bases firmes, reales, de un gran proyecto de país y de un gran proyecto para Europa. Yo creo que siempre mirar hacia atrás es mirar con orgullo de dónde venimos, pero esto siempre sirve como base para lo que es el gran motor de nuestro proyecto colectivo, que es el futuro.
Segons l'empresa, el nou Cupra Raval sortirà de la planta a partir de març del 2026.
I les pimes catalanes reclamen un tipus especial de contracte per impulsar la incorporació de treballadors de més de 45 anys que representen ja el 60% dels aturats a Catalunya.
És una de les propostes que llança la patronal PIMEC, que evidencia que el 72% de les petites i mitjanes empreses ja contracta aquest col·lectiu, encara que el percentatge hagi caigut 2 punts respecte de l'any passat.
Carina Bellbé.
Segons una enquesta de PIMEC sobre la contractació de sèniors, les empreses reconeixen el valor del talent dels treballadors de més de 45 anys, però a l'hora de contractar prefereixen els joves. Si s'és dona i es passa dels 55 anys, encara és més difícil trobar feina, i l'enquesta demostra que aquest col·lectiu no arriba al 10% de les noves contractacions. Per tot plegat, PIMEC reclama diferents mesures per impulsar la incorporació de sèniors a les plantilles. Marta Morós és la subdirectora de PIMEC.
La flexibilització tant de contractes laborals com flexibilització de la relació entre l'empresa o el contractant i el treballador a nivell de valorar aquestes contribucions doncs, més puntuals, parcials, interim management, que permeti no, aquesta incorporació, a la vegada que dèiem una miqueta en el resum també que exactiu que obtindreu, no, la jubilació compaginada amb treballar. No?
L'enquesta analitza la resposta de 400 pimes catalanes i mostra que 7 de cada 10 contracta talent sènior, malgrat que són 2 punts menys que l'any passat.
En la crònica policial, els Mossos han detingut a Reus un home per la mort violenta de la seva parella el 8 de setembre a Riudecanyes, al Baix Camp.
En un primer moment, la hipòtesi apuntava a un suïcidi, però l'informe forense va descartar aquesta possibilitat i va confirmar que es tractava d'una mort criminal. Arran de la informació, els Mossos van continuar investigant i van recollir proves que vinculaven l'home de 49 anys com a presumpte autor dels fets. Finalment, se'l va detenir i aquest matí ha passat a disposició del jutjat d'instrucció 3 de Reus.
I en successos, dues persones han resultat ferides pels efectes del trencament de la catenària sobre un tren a l'estació de Montmeló.
Els fets han passat a 6:45, quan el trencament de la catenària ha provocat l'esmicolament d'alguns vidres en un tren que es trobava a l'estació. Els passatgers han estat evacuats amb l'ajuda dels bombers. A conseqüència d'aquesta incidència, s'ha tallat la circulació de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 entre Mollet, Sant Fost i Granollers.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, Banyoles ha recuperat avui el Museu Arqueològic Comarcal després d'una llarga reforma que va començar el 2009 i que ha permès renovar completament l'equipament i posar en valor més de 1.600 peces. El projecte, amb una inversió total de 4,7 milions d'euros, obre una nova finestra a 45 milions d'anys d'història del Pla de l'Estany, Banyoles Televisió.
L'exposició s'estructura en 5 grans blocs cronològics, de la paleontologia a l'edat mitjana, i aborda temes com el clima, la quotidianitat o el poblament. El director de Museus de Banyoles, Lluís Figueres, assegura que aquest repàs a la història és possible gràcies a tots els jaciments que hi ha a la comarca.
El museu s'abasteix de moltíssimes peces trobades en aquest territori, que el que fan és explicar-nos la vida i la presència de l'home de fa de més de 200.000 anys fins als nostres dies de manera ininterrompuda. I això és un fet molt únic que podem explicar en aquest territori i que no s'explica en altres llocs, bàsicament pel fenomen lacustre.
Entre les peces més destacades hi ha la mandíbula de Banyoles, el crani d'Homo sapiens més antic de Catalunya, l'arc neolític més antic d'Europa o una sabata romana del segle V, única a la península. La reforma del museu, executada per fases entre 2009 i aquest 2025, ha tingut un cost total de 4,7 milions d'euros, amb una darrera fase centrada en la rehabilitació de la Pia Almoina i l'ampliació de l'equipament.
En cultura, el nou muntatge de Germans de Sang aterra al Teatre Condal de Barcelona. La versió dirigida per Daniel Anglès fa canvis per mantenir l'emoció de la història original, alhora que l'adapta al context de la societat actual amb la coreografia d'Ariadna Pella i la música d'Andreu Gallent. David Navarro.
La història dels dos germans separats al néixer, que explora conceptes com la desigualtat, l'amor o el destí, arriba al Teatre Condal transformada. El musical de Willie Russell és d'inicis dels 80 i la nova versió respecta les partitures originals, però les arranja musicalment per actualitzar-les sota la batuta d'Andreu Gallent. La coreografia d'Ariadna Pella també fa, com ha explicat el director Daniel Anglès, que els familiaritzats amb l'obra puguin redescobrir-la.
Jo crec que el veurà tot diferent per sentir exactament el mateix. La idea és ser molt fidels a la emoció que l'espectacle crec que ha de transmetre, i perquè això passi avui, a l'any 2025, s'ha d'explicar d'una manera diferent. Per tant, veuran que l'entorn, el que passa, la història, la manera d'explicar-la és molt diferent, però que té la mateixa emoció i la mateixa veritat que ha tingut sempre.
Tot plegat amb un important elenc de músics, cantants i ballarins, amb Mariona Castillo, Triquell, Albert Salazar i Roc Bernardí al capdavant.
I Roba Estesa farà aquesta nit el seu últim concert abans de plegar.
Serà a la sala Paral·lel 62 a Barcelona, on aquest dijous el grup ja va oferir el primer dels dos concerts de comiat, titulat L'última estesa. Roba Estesa es retira dels escenaris després de 10 anys en actiu.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Girona juga a les 9 al camp de la Reial Societat, el partit que obre la jornada de la primera divisió. Els gironins buscant la victòria per dormir fora del descens. En una part baixa de la taula amb 6 equips en només 3 punts. Mitchell, que finalment podrà comptar amb Unagi i Arnau, analitza el que necessita.
Per fer un bon partit, per guanyar i intentar arribar el més aviat possible a estar el més a prop de los 20 punts que necessitem per a la primera volta. I hem de continuar, sabem que hem de millorar la versió de l'altre dia i espero que en el camp de la Real Societat l'equip esté en una millor versió.
Molt pendents aquest vespre del Girona a Noeta, i demà a 6:45 serà el torn del Barça, que rep l'Osasuna al Camp Nou. Hansi Flick podrà comptar amb tots els futbolistes disponibles. Gerard Martín, que ahir no es va entrenar per una indisposició. Només són baixa, recordem, Olmo, Gavi i Araujo. L'entrenador alemany, però, no té clar si jugarà de 6 Eric o De Jong.
Els darrers partits que hem jugat amb la línia del darrere i l'Eric com a número 6 ha funcionat molt bé. Així que ara, en aquest moment, potser estigui bé mantenir aquesta estabilitat que tenim ara. Però no ho tinc clar, no estic segur. Per mi és important que es recuperin bé aquest parell d'hores i demà decidirem. Podria ser que l'Eric també ocupés el número 6.
I també demà l'Espanyol visitarà el camp del Getafe a les 9 de la nit. Els blanquiblaus continuen en places europees i volen ampliar la bona ratxa de 3 victòries consecutives de la Lliga. El porter blanquiblau Marko Dimitrović deixa molt clar l'objectiu del club.
Yo sé que muchos no van a entender, que van a decir que hay que ser ambicioso, incluso más de allá ir a la Champions, ganar la Liga. Eso es todo muy bonito y muy positivo hablar de eso, pero el único objetivo y de verdad que nos pasa por cabeza es salvación de momento. Podemos soñar, podemos ser optimistas, pero nos puede distraer mucho del objetivo, ir paso a paso. Luego, cuando lleguemos o si lleguemos a esa puntuación, pues miraremos más adelante.
A la Primera Federació aquest vespre a 8:45 a Europa Antequera al Nou Sardenya i demà a les 9 Múrcia, Sabadell i diumenge Nàstic Cartagena. I encara en futbol a la Lliga F. Demà a les 12 l'Espanyol visita el Llevant, el cuer de la categoria, i a les 3 de la tarda es disputarà un dels duels catalans de la màxima categoria, el Badalona Women, que rebrà la visita del Barça a Palamós. I en bàsquet el Barça rep la visita de l'Olympiacos aquest vespre. Serà a partir de 8:45 d'aquí una hora en un dels duels més atractius de l'Eurolliga. Escoltem l'entrenador Xavi Pasqual.
És un Barça Olympiacos, és del més gran que es pot fer i el més gran que es pot veure, i ho hem de dir així. I amb l'ajuda del Palau ho hem de fer que sigui un dia on te patirem junts, on te hem d'estar allà, on hem d'apretar i on nosaltres hem d'estirar el públic, però a la vegada el públic ens ha d'ajudar, com sempre, com el Palau. El Palau, quan és un dia gran, sempre és molt gran.
I en handbol, el Fraikim Balomano Granollers, el quart classificat i en dinàmica positiva, està jugant a la pista del Conca. Ara mateix, minut 20 de partit, està perdent l'equip allesà. Cuenca 11, Fraikim Balomano Granollers 9.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
Diputació de Barcelona.
Continguts en Xarxa.
Entre las estrenas de la semana destaca Roofman, un ladrón en el tejado, una historia real sobre un fugitiu que va viure 6 mesos amagat a una botiga. També arriba Frontera, un film català que es fixa en les persones que van ajudar els jueus a creuar els Pirineus durant la Segona Guerra Mundial. I Els misteriosos contes del Pomer és un film d'animació que ens endinsa en la imaginació infantil.
A todos nos gusta echar la vista atrás e imaginar si hubiéramos actuado de otra forma. ¿Y si hubiera tomado otras decisiones? ¿Habría acabado aquí?
Roofman, un ladrón en el tejado, és la història real d'en Jeffrey Manchester, un criminal que va assaltar més de 60 McDonald's entrant-hi per un forat que tallava el sostre durant la nit. Després de ser detingut, es va escapar de la presó i va viure amagat a una botiga de Toys R Us durant aproximadament 6 mesos.
¡No me jodas! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, madre mía!
¿Qué pasa? ¿Qué son?
Refugiados. Estador del puesto fronterizo. ¿Un visado? ¿Visa?
A Frontera viatgem a l'any 1943. En plena Segona Guerra Mundial, Franco ha bloquejat el pas dels jueus que fugen de la repressió nazi pels Pirineus. En la duana d'un poble fronterer, en Manel Grau, un funcionari en passat republicà, decideix contravenir les ordres, ajudat per la Juliana, una veïna del poble, i en Jagom, un passador francès. El seu compromís despertarà en el Manel i la seva dona vells fantasmes de la Guerra Civil.
¿Cómo lo puedes saber?
Nadie.
No! No! No!
Els misteriosos contes del Pomer arrenca quan tres nens, en Tom, la Susan i en Derek, passen la nit a casa del seu avi. Per omplir el silenci després de la pèrdua de la seva estimada àvia, la contacontes de la família, els petits creen les seves pròpies històries i descobreixen el poder de la imaginació.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Ja són 16 els porcs senglars morts infectats amb la pesta porcina africana. Avui el Ministeri d'Agricultura ha confirmat 3 nous casos, tots dins l'àrea del focus. Jordi Fortià.
El govern català relaxarà les restriccions al radi d'entre els 6 i els 20 quilòmetres a partir de dilluns. Al radi del focus continuaran les restriccions, ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Restricció d'activitats organitzades al medi natural. Però una persona podrà anar sola a passejar al medi natural amb bici o caminant. Dels 6 als 20 només, Però queden prohibides les activitats organitzades de lleure. Intentem no portar grans aglomeracions de gent a la zona, però sí que relaxarem les restriccions.
Yolanda Díaz reclama una reestructuració profunda del govern després que la UCO hagi entrat a les seus de Correus, Transició Ecològica i Hisenda per la trama vinculada amb Leire Díaz i pels casos d'assetjament denunciats al voltant de Francisco Salazar.
La vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, ha demanat disculpes, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit al president Pedro Sánchez que comparegui al Congrés de Diputats per donar explicacions.
Y pediremos perdón las veces que hagan falta porque dentro de nuestra fila se hayan producido situaciones fuera de la legalidad o haya personas que no hayan estado a la altura de las circunstancias, ya sea en materia de corrupción o ya sea en materia de igualdad.
Pedimos una comparecencia urgente del presidente del gobierno la próxima semana y hacemos un llamamiento a sus socios. No pueden seguir siendo encubridores y cómplices. Parar ya esta sangría de delincuencia.
Les pensions de l'any vinent pujaran un 2,7%.
Una dada que s'ha confirmat aquest divendres quan s'ha publicat l'índex definitiu de l'IPC del mes de novembre, on els preus es van mantenir estables en el 2,6%. Albert Ferrer és el responsable d'Economia de Comissions Obreres.
Portàvem des del mes de juny en què cada mes la inflació s'incrementava una mica i ara, en canvi, veiem com a Catalunya es manté i a Espanya, disminueix una dècima. Per tant, confiem que es compleixin les previsions dels principals organismes que ens diuen que durant el transport curs dels propers mesos s'hauria d'anar reduint la inflació fins a assolir durant el 2026 els objectius que determinen les autoritats monetàries europees.
En cultura, Germans de Sang torna al Teatre Condal de Barcelona.
És el llegendari musical que narra la història de dos germans bessons separats en néixer, explorant temes d'amor, destí i desigualtat. Alguns dels seus protagonistes són Mariona Castillo, Albert Salazar i Triquell. Daniel Anglès és el director de la nova proposta.
Jo crec que el veurà tot diferent per sentir exactament el mateix. La idea és ser molt fidels a l'emoció que l'espectacle crec que ha de transmetre i perquè això passi avui, a l'any 2025, s'ha d'explicar d'una manera diferent. Per tant, veuran que l'entorn, el que passa, la història, la manera d'explicar-la és molt diferent, però que té la mateixa emoció i la mateixa veritat que ha tingut sempre.
I en esports, Toni Castro, el Girona juga a les 9 al camp de la Reial Societat.
Els gironins busquen la victòria per dormir fora del descens. Demà, Barça, Osasuna i Getafe Espanyol. També aquest vespre, Primera Federació Europa Antequera. El Barça de bàsquet que rep la visita de l'Olympiacos en un dels partits més atractius de l'Eurolliga. I en handbol està jugant el Fraikin Balomano Granollers. De 5 minuts pel descans, Conca 11, Fraikin 10.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ambient humit i amb alguns núvols que hi ha a moltes comarques, però no deixen pluja. Per una banda, núvols enganxats a la costa, al prelitoral, a les comarques de l'Ebre, i per una altra, aquests núvols més baixos que hi havia a les comarques de Ponent, amb boires, que amb el pas de les hores s'han trencat, però a hores d'ara hi tornen. I atenció, perquè aquesta propera nit i matinada, també gran part del dissabte, aquesta boira serà molt extensa i molt densa. A les comarques les fondes de Lleida, també de la Catalunya central i fins i tot de les valls gironines. Independentment, molts núvols a la costa, que en algun moment deixaran alguna gota, sobretot cap a la Costa Daurada, i en canvi el temps més obert i també amb gelades aquesta propera nit al Pirineu. Aquests núvols del dissabte aguantaran fins ben bé al migdia, després s'aniran trencant i, com dèiem, a l'Alt Pirineu és on tindrem el cel més serè. El diumenge, més núvols i ja durant la tarda, pluges, que arribaran per la costa. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs millor el trànsit en aquesta xarxa viària. Tampoc no ha estat una tarda excessivament complicada. L'AP7 encara presenta problemes, tot i que sembla que també vol millorar. Hi ha lentitud, aturades, uns 5 quilòmetres ara mateix entre Gelida i Martorell. Entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, perdona. Aquest tram en direcció sud, sentit Tarragona, encara carregat. Aquests 5 quilòmetres d'atencions, Gelida, Sant Sadurní d'Anoia, autopista AP7, direcció sud. A la ronda de dalt de Barcelona, alguna incidència s'ha produït a la zona de la Vall d'Hebron. Ara hi veiem aturades en tots dos sentits a la marxa. Entre la zona de Vallcarca, Vall d'Hebron, Horta, retencions en aquesta ronda de dalt en totes dues direccions. És tot des del Servei Català de Trànsit.
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ja són 16 els porcs senglars morts infectats amb la pesta porcina africana. Avui el Ministeri d'Agricultura ha confirmat 3 nous casos, tots dins l'àrea investigada.
Mentrestant, el govern català relaxarà les restriccions al radi d'entre els 6 i els 20 quilòmetres a partir de dilluns. Al radi del focus continuaran les restriccions. La relaxació de mesures restrictives afecta 91 municipis, on a partir de dilluns es permetrà l'entrada de persones soles, caminant o en bicicleta.
Ho ha anunciat aquesta tarda el conseller Òscar Ordeig des de Lleida, un Ordeig que ha sortit al pas de les informacions publicades avui pel diari El País, en què s'assegura que l'IRTA Cressa tenia programats 2 assajos amb vacunes de la pesta porcina al voltant de les dates en què es va decretar el brot. Ordeig demana esperar el primer informe del comitè d'experts, que es coneixerà la setmana vinent. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
El govern afina el dispositiu contra el brot de pesta porcina africana a Collserola i preveu que a partir de dilluns els accessos al medi natural entre els 6 i els 20 quilòmetres del focus recuperin part de l'activitat habitual. Es mantindran les restriccions a les sortides organitzades, però es permetrà passejar o circular en bicicleta de forma individual. Ho explica el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
Restricció d'activitats organitzades al medi natural, però una persona podrà anar sola a passejar al medi natural amb bici o caminant, dels 6 als 20 només, però queden prohibides les activitats organitzades de lleure. Intentem no portar grans aglomeracions de gent a la zona, però sí que relaxarem les restriccions.
Mentrestant, les 55 granges afectades iniciaran un calendari de sortides cap als escorxadors per garantir el funcionament normal de la cadena porcina.
I avui a Collserola els agents rurals han començat la captura de senglars al segon radi de protecció de la pesta porcina africana.
Tot plegat després de fer una supervisió del territori afectat en un radi de 6 quilòmetres, segons ha explicat l'inspector en cap del cos d'agents rurals del Departament d'Interior i Seguretat Pública, Antoni Mur.
Ràdio Rubí, Patricia Díaz.
En concret, s'han tancat amb barreres 32 passos de fauna que ja es coneixien i s'han detectat i corregit 22 deficiències de tanques, com ara forats, per exemple. Tot per evitar que els animals surtin d'aquestes zones i es pugui propagar el virus. Fins a dia d'avui s'han fet aquestes prospeccions a 14.000 hectàrees. I tot això s'ha fet en contacte diari amb els gestors de les 3 infraestructures que es troben en aquest radi, és a dir, la C-16, la C-58 i la P-7. Mur també ha destacat que la pesta porcina no es propagui, cal que la ciutadania segueixi les instruccions i que no passi per les zones senyalitzades, com és el cas de Rubí.
El rematat continua en peu. Nosaltres estem mirant, treballant per mirar d'evitar l'expansió, però aquest requeriment que hem demanat als ciutadans i aquesta col·laboració per evitar la freqüentació de les zones forestals durant aquestes setmanes és molt important i s'ha de mantenir.
Una altra tasca que s'està fent és la de monitoritzar els senglars. Ho estan duent a terme recorreguts a peu per part de la Unitat Militar d'Emergències i també les agrupacions de defensa forestal.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Pendents a aquesta hora de Brussel·les en un dia que pot ser clau per al futur dels pescadors catalans. Espanya intenta bastir un front comú amb Itàlia i França per aconseguir que la Comissió Europea es mogui de la seva proposta de màxims de reduir l'activitat de la flota d'arrossegament dels 27 dies de mitjana actuals a només 9.
Els governs espanyol i català ho veuen desmesurat i com una sentència de mort per al sector. El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, ha avançat a la xarxa que no descarten acudir als tribunals.
Emprendrem ajuts judicials, segur, i a més, doncs, jo no descarto que en un moment donat, quan comencem a tenir barcos que no puguin sortir, doncs que haurem d'anar a treballar. Per què hem de portar el jornal a casa? Perquè els nostres nens i les nostres famílies doncs, hauran de menjar. I qui vingui, qui tingui que venir. Si els meus companys acordem de que un cop hem fet totes les mesures i ho hem portat tot a cap i ni així ens escolten, jo espero que amb el decurs d'avui i demà això es pugui reconduir una mica, perquè és que si no algú prendrà mal.
Com els dèiem ahir, els pescadors ja adverteixen que si no els garanteixen com a mínim 130 jornades d'activitat anual, sortiran igualment a treballar quan els convingui per no arruïnar-se.
Indignació que també comparteixen els pescadors de l'arrossegament de Cambrils, que consideren la proposta europea d'ofensiva. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
Indignació a la confraria de pescadors de Cambrils davant la proposta de la Comissió Europea de retallar a 9 els dies que podrà sortir a la mar el sector de l'arrossegament l'any vinent. La secretària de l'organisme, cambrilenc Clàudia Masdeu, en declaracions a Ràdio Cambrils ha assegurat que el que pretén la Unió Europea és fins i tot ofensiu.
Una proposta que des del sector pesquer, i així doncs s'ha comunicat i s'ha denunciat des de les confraries i federacions, que creiem ofensiva. Atrevir-se a fer una proposta com aquesta, sentim que s'estan enrient de nosaltres directament.
Des de la confraria cambrilenca s'assegura que els pescadors han implementat des de fa anys totes les mesures que els han imposat i que les espècies ja s'han regenerat pràcticament totes.
En clau política, el govern descarta la remodelació profunda que avui li ha reclamat la vicepresidenta Yolanda Díaz després que la UCO hagi entrat a les seus de Correus, Transició Ecològica i Hisenda per la trama vinculada amb Leire Díaz i també pels casos d'assetjament denunciats.
L'executiu ha demanat perdó avui pels presumptes casos de corrupció i d'assetjament sexual que esquitxen el PSOE i el partit donarà suport jurídic a les víctimes que vulguin denunciar. En una roda de premsa, la secretària d'organització assegura que no va intentar tapar aquest ni altres casos de masclisme fastigós.
Mont Carvajal.
Cinc mesos després de saltar el cas Salazar, el PSOE ha conclòs en el seu informe antiassetjament que l'exassessor de la Moncloa va cometre una falta molt greu. Ha reconegut errors de comunicació amb les víctimes, però ha negat haver volgut tapar l'escàndol. El partit s'ha ofert assessorar les dones que vulguin portar casos davant la justícia. Des de l'executiu, la vicepresidenta del govern, Maria Jesús Montero, ha demanat disculpes pels presumptes casos de corrupció i d'assetjament sexual que envolten partit i govern.
Y pediremos perdón las veces que hagan falta porque dentro de nuestra fila se hayan producido situaciones fuera de la legalidad o haya personas que no hayan estado a la altura de las circunstancias, ya sea en materia de corrupción o ya sea en materia de igualdad. Y como digo, todos los temas de igualdad ojalá continúen su impulso y continúen su ritmo, porque ha habido muchas mujeres calladas durante mucho tiempo. Le digo más, hay muchas mujeres calladas en otros entornos que no tienen instrumentos para poder denunciar.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit al president Pedro Sánchez que comparegui al Congrés de Diputats per donar explicacions.
Pedimos una comparecencia urgente del presidente del gobierno a la próxima semana. Y hacemos un llamamiento a sus socios. No pueden seguir siendo encubridores y cómplices. Es evidente que llegan tarde, pero es mejor parar ya esta sangría de delincuencia y que los socios sean consecuentes con los votos que representan.
Y la vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha dit que no es pot continuar així i ha reclamat canvis profunds dins el govern.
I a tot això, la jutgessa de Catarroja, que investiga la Dana, ha cridat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a declarar com a testimoni. Vol que expliqui les seves converses amb l'expresident de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.
La jutgessa precisió per petició de l'Associació de Víctimes Mortals Dana 29 d'octubre, que fa d'acusació particular. La instructora demana a Feijóo que abans de 5 dies presenti voluntàriament el llistat de trucades, els missatges i correus electrònics que hagués rebut de Mazón el 29 d'octubre.
Tot plegat, mentre aquest divendres s'ha fet pública una nova enquesta del CIS, l'última de l'any, que remarca que el PSOE perd pistonada, gairebé 3 punts, però que el PP i Vox estarien estancats.
Segons el CIS, de desembre, el PP se situa a 9 punts al PSOE, que guanyaria les eleccions amb el 31% dels vots. Per darrere, Vox i Sumar es mantenen en intenció de vot, Esquerra Republicana puja i Junts baixa lleugerament.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular econòmic, les pensions de l'any vinent pujaran un 2,7%, un cop confirmada la dada de l'IPC del novembre, que es manté al 2,6% a Catalunya. En l'alimentació, aquest últim any, el que més ha augmentat és el preu dels ous, la carn de vedella i el cafè. Per contra, l'electricitat és el que menys puja, Esther Minguell.
L'índex de preus de consum a Catalunya es manté igual que el mes d'octubre i permet fer la mitjana anual per calcular la revalorització de les pensions, que pugen un 2,7%. Això suposarà uns 572 euros més l'any que ve per una pensió mitjana de jubilació, que superarà els 1.550 euros mensuals. Els sindicats valoren positivament l'estancament dels preus a Catalunya. Albert Ferrer és responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres.
Portàvem des del mes de juny en què cada mes la inflació s'incrementava una mica i ara en canvi, veiem com a Catalunya es manté i a Espanya, bueno, disminueix una dècima. Per tant, confiem que es compleixin les previsions dels principals organismes que ens diuen que durant el transcurs dels propers mesos s'hauria d'anar reduint la inflació fins a assolir durant el 2026 els objectius que determinen les autoritats monetàries europees.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, puja el preu dels ous, l'oli d'oliva, la carn de vedella i el cafè, la recollida d'escombraries, la joieria i la bijuteria, juntament amb el transport de passatgers, són altres dels productes que més s'enfilen. A escala estatal, l'IPC es troba per sobre que Catalunya i se situa en el 3%, una dècima menys que el mes passat.
Encara parlant de preus, els 4 peatges de les autopistes de la Generalitat s'encariran al voltant d'un 3% el 2026, segons una resolució que recull el Diari Oficial de la Generalitat.
Les tarifes es revisen en funció de l'IPC de l'octubre, que va ser del 3,1%, i s'aplica un coeficient corrector en funció dels trànsits.
I encara en clau econòmica, avui s'ha inaugurat la planta d'assemblatge de bateries de SEAT i Cupra a Martorell, un acte presidit per Salvador Illa i pel ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que han constatat que l'automobilística encara la recta final del procés d'electrificació i fa un pas clau per la producció en sèrie del Cupra Raval. Martorell Televisió, Manel Gómez.
Es tracta d'unes instal·lacions capaces de produir una bateria cada 45 segons i gràcies a aquesta inversió, que és de 300 milions d'euros, part dels 3.000 milions destinats al complex de Martorell, que són un total dels 10.000 que el grup ha invertit a la península. El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha dit que aquest projecte és per mirar endavant com un projecte de futur, però sense perdre la mirada d'on venim.
Porque hoy se sientan las bases firmes, reales, de un gran proyecto de país y de un gran proyecto para Europa. Yo creo que siempre mirar hacia atrás es mirar con orgullo de dónde venimos, pero esto siempre sirve como base para lo que es el gran motor de nuestro proyecto colectivo, que es el futuro.
Segons l'empresa, el nou Cupra Raval sortirà de la planta a partir de març del 2026.
Més coses, Fira de Barcelona preveu tancar l'exercici de 2025 amb un nou rècord de 350 milions d'euros de facturació, un 17% més que durant l'exercici anterior. En la roda de premsa de balanç, l'alcalde Jaume Collboni ha celebrat que són uns resultats excel·lents que consoliden a la institució com un motor econòmic indiscutible.
El resultat brut d'explotació preveu situar-se al voltant dels 60 milions, assolint també un màxim. En total s'han fet uns 300 congressos. Collboni ha dit que l'activitat firal ha generat de manera directa i indirecta uns 50.000 llocs de treball en el conjunt de Catalunya. Pel que fa a les previsions per l'any que ve, la institució encara el 2026 amb l'objectiu de superar els 360 milions d'euros en ingressos.
En la crònica policial, els Mossos han detingut a Reus un home per la mort violenta de la seva parella el 8 de setembre a Riudecanyes, al Baix Camp.
En un primer moment, la hipòtesi apuntava a un suïcidi, però l'informe forense va descartar aquesta possibilitat i va confirmar que es tractava d'una mort criminal. Arran de la informació, els Mossos van continuar investigant i van recollir proves que vinculaven l'home de 49 anys com a presumpte autor dels fets. Finalment, se'l va detenir i aquest matí ha passat a disposició del jutjat d'instrucció 3 de Reus.
I en successos, dues persones han resultat ferides pels efectes del trencament de la catenària sobre un tren a l'estació de Montmeló.
Els fets han passat 7 quan el trencament de la catenària ha provocat l'esmicolament d'alguns vidres en un tren que es trobava a l'estació. Els passatgers han estat evacuats amb l'ajuda dels bombers. A conseqüència d'aquesta incidència, s'ha tallat la circulació de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 entre Mollet, Sant Fost i Granollers.
En territori, Banyoles ha recuperat avui el Museu Arqueològic Comarcal després d'una llarga reforma que va començar el 2009 i que ha permès renovar completament l'equipament i posar en valor més de 1.600 peces. Banyoles Televisió.
L'exposició s'estructura en 5 grans blocs cronològics, de la paleontologia a l'edat mitjana, i aborda temes com el clima, la quotidianitat o el poblament. El director de Museus de Banyoles, Lluís Figueres, assegura que aquest repàs a la història és possible gràcies a tots els jaciments que hi ha a la comarca.
El museu s'abasteix de moltíssimes peces trobades en aquest territori, que el que fan és explicar-nos la vida i la presència de l'home de fa de més de 200.000 anys fins als nostres dies de manera ininterrompuda. I això és un fet molt únic que podem explicar en aquest territori i que no s'explica en altres llocs, bàsicament pel fenomen lacustre.
Entre les peces més destacades hi ha la mandíbula de Banyoles, el crani d'Homo sapiens més antic de Catalunya, l'arc neolític més antic d'Europa o una sabata romana del segle V, única a la península. La reforma del museu, executada per fases entre 2009 i aquest 2025, ha tingut un cost total de 4,7 milions d'euros, amb una darrera fase centrada en la rehabilitació de la Pia Almoina i l'ampliació de l'equipament.
També aquest divendres, Valls ha inaugurat a les dependències del Museu Castellà de Catalunya una nova edició del Pessebre Monumental, un dels clàssics d'aquestes festes. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Jordi Targa torna a liderar aquesta iniciativa altruista que remunta des de fa 37 anys. El mateix Targa explica que, a banda de mostrar el naixement, els paisatges i l'arribada de ses majestats als Reis d'Orient, les tradicions locals hi tenen un protagonisme especial.
Tenim la part de Belén i creuem aquest pont que tenim, que és nou també d'aquest any, que seria el torrent del Callà, el Mas Miquel Ballenc, i creuaríem cap a Valls, on tenim la típica calçotada. I aquest any, com a novetat principal, tenim la font de la dona que es pentina.
El Pessebre Monumental pretén ser un pols de dinamització al centre de la ciutat en aquestes dates nadalenques. Restarà obert fins al 2 de febrer, festivitat de la Mare de Déu de la Candela.
En cultura, el nou muntatge de Germans de Sang aterra al Teatre Condal. La versió dirigida per Daniel Anglès fa canvis per mantenir l'emoció de la història original alhora que l'adapta al context de la societat actual, amb la coreografia d'Ariadna Pella i la música d'Andreu Gallent, David Navarro.
La història dels dos germans separats al néixer, que explora conceptes com la desigualtat, l'amor o el destí, arriba al Teatre Condal transformada. El musical de Willie Russell és d'inicis dels 80 i la nova versió respecta les partitures originals, però les arranja musicalment per actualitzar-la sota la batuta d'Andreu Gallent. La coreografia d'Ariadna Pella també fa, com ha explicat el director Daniel Anglès, que els familiaritzats amb l'obra puguin redescobrir-la.
Jo crec que el veurà tot diferent per sentir exactament el mateix. La idea és ser molt fidels a l'emoció que l'espectacle crec que ha de transmetre, i perquè això passi avui, a l'any 2025, s'ha d'explicar d'una manera diferent. Per tant, veuran que l'entorn, el que passa a la història, la manera d'explicar-la és molt diferent, però que té la mateixa emoció i la mateixa veritat que ha tingut sempre.
Tot plegat amb un important elenc de músics, cantants i ballarins, amb Mariona Castillo, Triquell, Albert Salazar i Roc Bernardí al capdavant.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet rep la visita de l'Olympiacos a 8:45 en un dels partits més atractius de l'Eurolliga. Els blaugranes i els grecs estan competint per ser al play-off, en què els culers se situen per davant de la classificació amb una victòria més. Aquest duel, per tant, enfronta dos conjunts dissenyats per arribar a la final a 4 de l'Eurolliga. Escoltem l'entrenador del Barça, Xavi Pasqual.
És un Barça-Olympiacos, és el més gran que es pot fer i el més gran que es pot veure, i ho hem de dir així, i amb l'ajuda del Palau hem de fer que sigui un dia on te patirem junts, on te hem d'estar allà, on hem d'apretar i on nosaltres hem d'estirar el públic, però a la vegada el públic ens ha d'ajudar, com sempre, com el Palau. El Palau, quan és un dia gran, sempre és molt gran.
Vespre de bàsquet europeu i també vespre de futbol, perquè el Girona juga a les 9, d'aquí una hora, al camp de la Reial Societat, el partit que obre la jornada de primera. Els gironins victòria per dormir fora del descens, en una part baixa de la taula realment apretada, amb 6 equips de només 3 punts. A l'11 inicial de Mitchell torna a Arnau, en aquest cas jugant a lateral dret, i també Unagi, després de complir sanció. Mitchell, entrenador dels gironins, analitza el que necessiten per guanyar.
Per fer un bon partit, per guanyar i intentar arribar el més aviat possible a estar el més a prop de los 20 punts que necessitem per a la primera volta. I hem de continuar sabent que hem de millorar la versió de l'altre dia, i espero que en el camp de la Real Societat l'equip esté en una millor versió.
I ja demà, a 6:45, serà el torn del Barça, que rebrà l'Osasuna al Camp Nou. Hansi Flick podrà comptar amb tots els futbolistes disponibles, inclòs Gerard Martín, que ahir no va entrenar per una indisposició. Només són baixa Olmo, Gavi i Araujo. L'entrada alemany, però, no té clar si jugarà de 6 Eric o De Jong.
Els darrers partits que hem jugat amb la línia del darrere i l'Eric com a número 6 ha funcionat molt bé. Així que ara, en aquest moment, potser estigui bé mantenir aquesta estabilitat que tenim ara. Però no ho tinc clar, no estic segur. Per mi és important que es recuperin bé aquest parell d'hores, i demà decidirem. Podria ser que l'Eric també ocupés el número 6.
I l'Espanyol visitarà el camp del Getafe a les 9 de la nit. Els blanquiblaus continuen en places europees i volen ampliar la bona ratxa de 3 victòries consecutives. El porter Marko Dimitrović deixa molt clar l'objectiu del club.
Yo sé que muchos no van a entender, que van a decir que hay que ser ambicioso, incluso más de allá, ir a la Champions, ganar la Liga. Eso es todo muy bonito y muy positivo hablar de eso, pero el único objetivo y de verdad que nos pasa por cabeza es salvación. De momento podemos soñar, podemos ser optimistas, pero nos puede distraer mucho del objetivo, ir paso a paso. Luego, cuando lleguemos o si lleguemos a esa puntuación, pues miraremos más adelante.
Encara en futbol, a la Primera Federació, a 8:45, Europa Antequera al Nou Sardenya, demà Múrcia Sabadell i diumenge Nàstic Cartagena. També demà a la Lliga F, a les 12, l'Espanyol visita el Llevant, i tenim derbi, un Badalona Women Barça. I per últim, en handbol, l'Ali, el Fracking Balomano Granollers està jugant i està guanyant 13-15 a la pista del Conca.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilau, control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. He's never gonna treat you right, I'm sure. He's never gonna kiss you like he should. He's never gonna tuck you in at night. You've always been afraid to settle down. And I don't even blame you, cause look how these boys are now. Promise that I'll make you feel like we're on a Ferris wheel. Always young and innocent.
promise you.